Salutacions. Ja es pot consultar al web de l'Ajuntament qui està designat membre d'una de les meses electorals per aquest 12 de maig, on estan cridats a les urnes 66.088 santcugatencs, que podran votar en 35 col·legis electorals i 90 meses. Per aquests comicis, quatre col·legis electorals canvien d'ubicació i es traslladen al Teatre de la Unió, el Club Muntanyenc i les escoles, la Floresta i el Pins del Vallès. Les persones que han d'ocupar els llocs a la mesa rebran una notificació i un manual d'instruccions al seu domicili, però també es pot consultar al web municipal. L'Ajuntament de Sant Cugat ha reduït en 107.000 euros els diners que cada mes aporta a l'EMD de Valldoreix. Això ha comunicat el govern de Valldoreix a la Junta de Veïns d'aquest dijous, lamentant que la decisió s'hagi pres unilateralment i promovent el desequilibri entre els serveis i la seva qualitat. El finançament de l'entitat preocupa el president de l'EMD, Juanjo Cortés, que ha advertit que la tisorada efectiva des de gener deixaria l'EMD sense 1,2 milions de l'aportació de 7,2 milions prevista per aquest any. La vocal de Junts i exvocal d'Economia de l'EMD, Lluïsa Muñoz, s'ha afanyat a subratllar que Sant Cugat va aplicar-se la consigna de retallar despeses a tots els departaments a causa del crític context financer. Muñoz ha reconegut que les coses no s'han fet bé des de l'Ajuntament i que els diners es restituiran, segons li ha manifestat el mateix Brugueroles. Més d'una vintena d'activitats protagonitzaran l'edició d'enguany de l'Encabronada, que es celebrarà els dies 26, 27 i 28 d'abril. Espectacles de foc, tallers de malabars o concerts de música són només algunes de les propostes a gaudir durant el cap de setmana. A més, aquells que ho vulguin tindran l'oportunitat de fer de diables per un dia. Xavier Tor és un dels protagonistes de la nova campanya del Barça femení prèvia a l'enfrontament de la semifinal de la Champions contra el Chelsea. L'actor, conegut pel seu paper a Pedra i Sang, entra ara al vestuari de les Blaugranes per formar part de l'anunci promocional del partit d'aquest dissabte a Montjuïc. Tor ha format part de reconegudes obres com Maricel, La Gavina o Terra Baixa, sent l'actor que més vegades ha representat el paper de Manelic. En l'àmbit local ha col·laborat també amb l'obra Històries de Sant Cugat, que va inaugurar el Teatre Auditori l'any 1993. I de moment això és tot. Més informació a cugat.cat. Moltes gràcies.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
De la tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora del Connectats d'aquest divendres. Anem amb la informació de servei i comencem amb el trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs, per una banda, parlem d'aturades més o menys habituals, vies properes a Barcelona, la seva ronda, rondes carregades, sobretot en sentit Besòs. Com a incidències, teníem un accident a l'autopista AP7, al tram de Sant Cugat del Vallès, en sentit nord, és a dir, en sentit Girona. Ara ja el tenim resolt, però encara hi ha aturades, aturades importants de més de 5 quilòmetres entre el Papiol i Sant Cugat del Vallès. Això, com et deia, passa a l'autopista AP7 i en direcció nord a causa d'un accident ja resolt. A l'autovia A2, a Abrera, en tenim un altre d'accident. Aquest encara ara talla carril en sentit Lleida. Hi ha aturades de més de 3 quilòmetres entre Castellbisbal i Abrera. Això passa a l'autovia 2, direcció Lleida. Com et dèiem, a la resta de vies, aturades, habituals, d'un divendres a la tarda, bàsicament vies que envolten Barcelona.
Perfecte, gràcies, Roger, bona tarda.
Igualment, a reveure.
I pel que fa al transport públic, anem al Transmet. Albert Garran.
Doncs a hores d'ara parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Totes les línies, tant dels serveis ferroviaris com de bus, funcionen sense cap alteració destacable, on es mantenen les freqüències i horaris habituals. De moment això és tot des del Transmet.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona i doctora en Didàctica de la Llengua i la Literatura per la Universitat Autònoma de Barcelona, la nostra convidada d'avui fa molts anys que és bibliotecària o, com ella diu, mediadora literària a l'Escola Gervais d'Orlhac de Sant Cugat. Acaba de publicar L'Hora del Conte, recer de lectura, guardonat amb el Premi de Pedagogia Marta Mata 2022, que reconeix l'Associació de Mestres Rosa Sensat. Avui la coneixem una mica més a fons, al Connectats. Núria, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Molt contenta d'estar aquí amb vosaltres.
Núria Buillamoz.
Sí.
Quin cognom.
Un cognom, sí.
Molt peculiar, no?
Molt peculiar. Un cognom que en realitat sembla francès, però suís. Del cantó francès.
Ah.
Sí, ubicat per Lausanne i per un petit poble d'Iserables. D'allà era el meu avi, el pare del meu pare. Mira. Així que tenim sang, també, suïssa.
Mira que bé. Com et sents sabent que aquest Sant Jordi estaràs de l'altra banda de la taula, com a protagonista?
Sí, em costaria molt definir-te com em sento, perquè a mi no m'agrada gaire això del protagonisme.
Ja ho sé, ja ho sé.
A mi m'agrada més estar entre els infants, explicant històries, però també és veritat que em sento emocionada, em sento orgullosa, em sento contenta i agraïda de poder estar a l'altra banda i de poder tenir el goig de sentir tot el que se sent des de l'altra banda. Més que res també perquè el llibre és un llibre molt especial. No és un llibre de ficció, és un llibre que recull tota una trajectòria de 20 anys d'experiència envoltada d'infants en una escola al costat de la literatura i de les bones històries. I això és un luxe per mi.
Quantes històries, no?, que segur que t'ha deixat tot aquest temps de compartir amb els nens i les nenes de
sí.
L'escola.
Quantes històries i quants aprenentatges, Carme, perquè s'aprèn tant dels infants. A mi m'agrada dir que quan estàs envoltada de nens i nenes, sembla que en principi els mediadors o els docents, les mestres, tenim com un rang de superioritat, però no. No, nosaltres no ensenyem perquè ells aprenguin. Al final tot és un intercanvi. Llavors nosaltres intentem transmetre tot allò que sabem i que hem après al llarg de la vida, perquè tenim molts més anys i molta més experiència, però ells tenen una mirada tan enriquidora, tan neta, tan poc contaminada, que aporten moltes coses a l'adult.
Per cert, que el dia de Sant Jordi tu estaràs a prop de la Rambla Santa Mònica, no?
Sí,
a Barcelona.
Sí, sí, a Barcelona. Molt a prop de la seu de Rosa Sensat, que està a l'Avinguda Drassanes. Estarem allà a la Rambla Santa Mònica. A Rosa Sensat, per primer any, després de bastants anys, torna a posar una paradeta de llibres i allà estarem signant els autors i autores que hem publicat darrerament llibres amb la seu de Rosa Sensat. Sí?
El que et deia, protagonista,
sí.
Per Sant Jordi.
Molt contenta, molt contenta. També t'he de confessar que em fa una mica de respecte, perquè, a més, això de fer dedicatòries i signar no és fàcil, eh?
No, no.
No, a cada persona li diries una cosa, a cada persona, i clar, tu has de pensar i, en canvi, aquestes jornades són jornades com molt dinàmiques.
S'ha girat feina, Núria.
Molta feina.
S'ha girat feina. Tu ets una apassionada de la lectura i de la teva feina, com m'explicàvem ara. Quan va començar la teva afició per la lectura i pels llibres?
És curiós, clar, la meva formació acadèmica des de ben jove ja és la literatura. Jo vaig estudiar Filologia Hispànica molt convençuda després de tenir, a banda de tenir una passió innata per la lectura, de tenir una professora, quan jo estava a l'institut, que em va descobrir la màgia de la literatura i vaig tenir molt clar que jo volia fer aquesta carrera. Després, per motius professionals i la vida una mica et va portant, durant bastant de temps vaig estar una mica allunyada d'aquest àmbit. Em seguia preparant, però la meva trajectòria professional em va abocar cap a àmbits més tecnològics. Llavors em vaig dedicar a estudiar les influències entre la nova tecnologia, llavors començava internet i començava tot aquestes noves comunicacions, i jo vaig dedicar-me a estudiar com això afectava a la producció literària i a la lectura. I, o sigui, que de fet no vaig abandonar mai aquesta afició. Però sí que realment va arribar un moment a la meva vida que crec que també va estar molt marcada per la maternitat, quan em vaig adonar que el meu àmbit de veritat on em sentia bé era en l'àmbit de la literatura infantil i juvenil. I a partir d'aquí ja vaig readreçar la meva vida professional. Vaig tenir la sort d'arribar a l'escola Gerbert Orlach de Sant Cugat i allà porto 20 anys.
Però com t'arriba aquesta possibilitat de fer de bibliotecària del Gerber? O d'entrada no va ser això?
Sí, la veritat és que jo, després d'adonar-me que volia readreçar una mica aquest desenvolupament professional que jo estava portant a terme, vaig pensar, he d'aturar-me i he d'intentar entrar en alguna escola. I clar, la meva formació sobretot era a nivell de biblioteca escolar. I, bueno, és allò que passa a la vida, no? Que és estar en el moment oportú i en el temps oportú i envoltada de persones a les quals tinc sempre un agraïment a la meva boca, perquè allà estava llavors de directora l'Anna Fitó, gran persona i que tenim sempre molt present en la vida del municipi de Sant Cugat. I ella és la que em va obrir les portes i em va dir, Núria, en aquest moment volem començar a fer la biblioteca escolar de la nostra escola, perquè llavors l'escola començava a engegar com a escola Gerbert d'Orlach.
Sí.
I jo en aquell moment era quan havia entregat els meus currículums i intentava, doncs, això, apropar-me a l'àmbit de la literatura infantil. I va ser aquest cúmul de coincidències que em va empènyer fins allà, i allà vaig començar a desenvolupar un projecte que llavors recordo que la biblioteca del Gerbert d'Orlach, quan jo vaig arribar, era un espai que era una mica un magatzem, ple de coses, de joguines, i allò ha acabat esdevenint la biblioteca de l'escola.
I escolta, Núria, en tots aquests anys que portes en la biblioteca del Gerber, com has vist evolucionar l'interès per la lectura i pels llibres en els infants? Perquè sembla que amb la progressió de totes aquestes noves tecnologies, amb l'arribada dels maleïts telèfons mòbils, que pobres tampoc no tenen la culpa ells de per si sols, però clar, hi ha molts inputs, moltes coses que han afectat negativament aquest gest, no?, de voler agafar un llibre, de voler llegir i fins i tot de compartir-ho. Tot això, com ho fas tu a l'escola?
Sí, és cert que la literatura té un gran rival, que clar, són aquests nous aparells, no?, electrònics, que d'alguna manera rivalitzen amb la lectura d'un llibre. Però jo sempre penso que no hem de definir la relació entre noves tecnologies i llibre com una cosa d'oposició. Jo penso que al final tot es pot acabar enriquint i que cada cosa té el seu lloc i un llibre sempre serà un llibre. I el plaer d'agafar físicament un llibre i obrir-lo i olorar-lo i passar les pàgines, aquell plaer, si realment el fem descobrir als infants, és un plaer que no rivalitza amb les noves tecnologies. I et diré més, Carme, a vegades venen els nens i nenes i em diuen, ui, aquest conte jo l'he sentit al mòbil del meu pare. Ah. O al mòbil de la meva mare. I penso, bé, doncs veus com hi ha, no?, un punt en comú? Podem trobar aquell punt d'intersecció per no rivalitzar i per intentar que tot al final ens enriqueixi, perquè tot té la seva part bona.
Fins i tot fora de la feina has establert vincles amb entitats, com per exemple l'Institut de la Infància, on també estan molt, molt presents els llibres. Com és aquesta relació amb l'Institut i quan hi arribes?
Sí, la relació amb l'Institut de la Infància és molt especial perquè en realitat la Verònica Bronstein, que és la directora de l'Institut, era mare d'un nen i una nena que venien a l'escola Gerbert d'Orlach. I allà vam començar a establir els primers vincles. La Verònica venia d'Argentina i ens explicava com es vivia allà la literatura. I llavors ens deia, és que els llibres no han d'estar reclosos dins d'un espai, han de sortir. Els nens i nenes han de trobar els llibres per tot arreu. No reduïm l'espai de la lectura a quatre parets. I ella ens va ensenyar això, ens va ensenyar a portar els llibres a tot arreu. I llavors, clar, el vincle tant intel·lectual com emocional amb l'Institut de la Infància es va establir de seguida, portant molts anys col·laborant, i ara jo sóc com la persona responsable de tot l'àmbit de la literatura infantil i juvenil. Amb l'Institut de la Infància fem moltes activitats, fem... Bueno, jo sempre dic que des de la banda de la literatura intentem establir ponts i enllaços entre el món del llibre i el món de les escoles. Perquè sap greu, però les editorials fan una gran feina. Moltes editorials tenen un gran fons de llibres. I a les escoles necessitem els llibres. Però, en canvi, falta com aquest nexe, no? Com aquesta unió. Per què els llibres no arriben a les escoles? O per què els docents no sabem portar els llibres, que són un gran recurs? Un gran recurs pedagògic a les escoles. I llavors nosaltres intentem establir aquesta unió, no? Aquests ponts tan meravellosos.
Bé, no cal que insistim que una de les teves passions són els llibres, la lectura, però a part d'això, quines altres coses t'apassionen?
Clar, és que si em preguntes què és el que més t'agrada, jo et diré és que és llegir, però és molt curiós perquè jo sóc una apassionada de la feina, per tant, què llegeixo? Més que ficció, et diria que llegeixo molt assaig i llegeixo molts textos al voltant de l'educació, al voltant de la infància, perquè m'enriqueix i perquè tot això al final em possibilita fer una miqueta millor la meva feina. Però hi ha una passió increïble que és estar amb la gent que m'estimo. I això, per mi, és un gran plaer. M'encanta quedar amb la gent, m'encanta parlar de literatura, parlar de llibres i parlar de la vida. I hi ha una cosa que m'agrada molt, que és una gran passió, que és passejar pel mar. El mar sempre m'atrau, sempre em crida. Vaig néixer en un poble al costat del mar i és una de les coses que més trobo a faltar.
On vas néixer?
A Badalona.
T'estan escoltant a Badalona?
Ai, doncs pues, envio un petó i una abraçada fortíssima a Badalona, sí. Perquè allà vaig néixer i allà vaig passar tots els anys de la meva vida, la infantesa, la joventut, fins que vaig tenir 22, 23 anys, que vaig venir a viure aquí, a Sant Cugat.
Mm-hmm. Veieu com estem connectats al final?
I tant que sí. Mm-hmm.
Mm. És que el programa està que ni pintat, eh?
Sí.
Tu vens a Sant Cugat l'any 87?
Sí.
I hem parlat de la teva relació amb l'Institut de la Infància. Ets mare de dos joves?
Tres.
Ah, tres?
Tres.
M'he oblidat.
Dos joves i un adolescent.
I un adolescent. Quina és la teva relació amb la ciutat? A banda de l'escola i de l'Institut de la Infància, perquè, clar, Sant Cugat és una ciutat que té com molta vida. Hi ha moltes entitats de molts tipus, hi ha molts clubs esportius, hi ha molta vida. Com et relaciones tu amb la ciutat?
Clar, el fet de tenir tres fills, que a més estan molt ubicats al poble, que estan encantats de viure aquí, que tenen cadascú d'ells el seu ambient i les seves aficions, fa que al final et relaciones amb molts entorns diferents. I el que és molt bonic és passejar pel poble i constantment trobar-te gent amb la qual aturar-te per parlar, perquè al final és així. Què passa? Que si ets mare i ets mestra d'una escola de Sant Cugat, t'integres molt a la vida del poble. I jo aquests dies, que estic amb l'emoció del llibre que ha sortit i estem explicant una mica doncs, com va sortir aquest llibre i què recull aquest llibre, penso que orgullosa estic i que afortunada sóc de ser una persona que ha tingut la possibilitat de fer créixer una miqueta aquest municipi. Com? Doncs intentant encomanar el goig de la lectura als seus infants. Perquè per mi és una de les coses més boniques, no? Acompanyar-los intel·lectualment i emocionalment. Acompanyar-los en el seu creixement, no? En el seu desenvolupament, a través dels llibres. I després veure que no tot es queda a l'escola. Que quan surts de l'escola i et trobes aquests infants pel carrer, venen i t'abracen i t'estan agraint i reconeixen aquest acompanyament. Per tant, jo et diria que molt més enllà de viure aquí i d'estar encantada vivint aquí, perquè a més jo no tenia arrels a Sant Cugat i va ser una decisió una mica fortuïta, doncs estic de veritat molt agraïda d'haver contribuït una miqueta, amb un petit gest, a aquesta vida emocional i a la descoberta d'aquest goig i aquesta passió per la lectura. Mm.
I a Badalona et queda algú?
A Badalona, desafortunadament, no em queda ningú. Perquè el temps passa i passa ràpid i els anys van passant i els grans es fan molt grans. Però em queda tota una vida i tots uns records, clar.
I alguns amics d'infantesa.
Ara queden alguns amics i queda alguna persona que fortuitament també ha anat a viure allà i algunes vegades hi torno. Però és curiós també com el pas del temps et fa una mica... no oblidar certes coses, però veure-les amb una altra mirada. És una ciutat que ha canviat molt, també. Els records que jo tinc de quan jo era petita, ara físicament els carrers s'han redistribuït, han desaparegut potser comerços i botigues que per mi eren molt entranyables, ja no hi són, s'han substituït per altres, però sempre serà la meva ciutat, la ciutat on vaig néixer i on vaig créixer.
Clar. I digue'm, de la ciutat on vius ara, que és Sant Cugat, un racó on t'agradaria perdre't?
Ai, és difícil, és difícil. Jo et diria que ara on estic millor de Sant Cugat és on estic ubicada, a on visc. Estic al barri de Mirasol. Mm. I és un racó tranquil, un racó que et vincula a la ciutat, però que a la vegada et permet... aquella serenor i aquella pau que no trobes en segons quins llocs d'aquí, per exemple.
Clar que sí. Núria, se'ns acaba el temps. És inevitable.
Quina pena.
És inevitable. Acabem amb un tema que has triat, que a més és un tema que comparteixo amb tu perquè m'agrada molt. Digues quin és.
Sí, és l'Emetec, de George Moustaki. Sí.
Doncs,
amb ell... Gran cantautor, sí.
M'imagino que t'encanta per molts motius.
Sí.
El compartim amb l'audiència i t'agraïm moltíssim la visita al Connectats.
Perfecte, jo us agraeixo moltíssim que m'hagueu convidat i he estat molt a gust, com sempre que vinc.
Moltes que tinguis
gràcies.
Un bon Sant Jordi.
Igualment, feliç diada. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour. À en mourir.
Connectats a les xarxes.
Efectivament, temps ara per saber què és el que ha fet bullir les xarxes. Ho fem de la mà de la Sami Fernández. Bona tarda.
Bona tarda, Carmen, i benvinguts a tothom al Connectats a les xarxes, la secció dedicada als més destacats de la setmana. Els ànims d'aquesta setmana estan molt caiguts, encara que hem estat molt musicals, també. Veurem si la setmana ha estat tan dolenta com nosaltres pensem. Som-hi! No volia començar amb aquesta notícia, perquè sé que és dolorosa per alguns de vosaltres, però ho faig ja i així ens ho traiem de sobre. El Barça cau als quarts de final de la Champions contra el PSG.
No estoy de acuerdo por completo en la primera. Si llevamos dos goles de ventaja y les hacíamos daño cada vez que salíamos a la espalda de la defensa, lo hemos entendido muy bien en los dos partidos. Pienso que les hemos defendido muy bien. Estábamos... Sí que es verdad que Fabián nos hacía daño por esta banda, pero lo teníamos controlado, la defensa del área era muy buena.
Els del Xavi van intentar aguantar l'1-0, però l'expulsió d'Araujo va ser determinant i va servir als parisencs per capgirar l'eliminatòria. Un doblet d'Mbappé i una gran actuació de Dembélé va sentenciar el Barça, que va començar guanyant amb un gol de Rafinha.
Yo ya he dicho muchas veces, somos un club y en este caso un equipo que está en construcción. Está en construcción. Estamos construyendo algo... Pienso que puede ser bonito y fructuoso. Imagínate si el equipo está construido, lo que podemos llegar a ser.
Montjuïc va acabant sent seu d'un partit accidentat que es va convertir en una nova nit negra pels blaugranes, que que van perdre 1-4. I si els vostres pares estan tristos pel partit, les vostres mares estaran molt felices per aquesta notícia. Torna Sálvame, però aquesta vegada a les xarxes socials.
Bombazo super mega máximo, vuelve Sálvame. Esto es muy fuerte. Fabricantes Estudios, que es la nueva fábrica de la tele, ha anunciado que ha abierto un canal en streaming de corazón llamado Quickie.
L'equip i col·laboradors tornen al directe, però a YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitch i Twitter. Xarxes que han celebrat la seva tornada. Ni que fuéramos Sálvame s'emetrà de dilluns a divendres a partir del 6 de maig. I parlant de productes espanyols, Pepe Villuela s'ha convertit en l'actor preferit de Twitter després d'abandonar Jardiel Enamorado per les denúncies contra el seu director, Ramon Paso.
Yo, francamente, no me considero valiente. Hablar a lo mejor de coherencia, como mucho, pero no me considero valiente. Creo que ahora mismo las valientes son las mujeres que se atreven a ir rompiendo ese cerco de silencio en el que habéis vivido tantísimo tiempo. Yo, y no lo considero falsa humildad, hice lo único que podía hacer.
El director de l'obra de teatre és acusat per la Fiscalia de Madrid de ser el presumpte autor de delictes sexuals contra 14 dones entre el 2018 i 2023. Villuela assegura que Paso no és el seu amic i que es posa de part de les presumptes víctimes.
Bueno, está por decidir y ahora les toca a los jueces qué hay en ese caso y qué condena merece en su caso, ¿no? Pero yo como actor no me veía capaz de salir a un escenario en esas condiciones.
Com cada any, el Coachella passa les expectatives. El retrobament de No Doubt, els corridos tumbados de Peso Pluma, l'actuació conjunta de la Billie Eilish i la Lana del Rey i l'aparició de Will Smith amb J Balvin van ser els moments més destacats del festival. Les principals actuacions del cap de setmana anaven encarregades a Lana del Rey, Tyler, the Creator, Doja Cat i No Doubt. No obstant això, Will Smith ha sigut el protagonista del festival sortint d'un alien per cantar Men in Black amb J Balvin. The good guy dressed in black, remember that, just in case we ever face to face and make contact. Title held by me, MIB, be what you think you saw, you did not see. So don't blink, be what was there, is now gone, black suit with your black gray bands on. Sabrina Carpenter ens va robar el cor a tothom, literalment, perquè a la seva actuació també va anar el seu rumorejat xicot, l'actor Barry Keoghan. Les xarxes han viralitzat una interacció entre els dos, on la Sabrina el saluda en l'escenari i el Barry salta d'emoció. Mentre a Espanya estava passant una cosa igual d'icònica. Makeup and Mario va fer una presentació al Sephora de la Puerta del Sol en Madrid. Molts influencers van ser convidats, com Dan Reville, que comenta la seva experiència a TikTok.
Esta misma tarde tenía un cóctel con el equipo de Makeup by Mario y con Sephora, really cute. Y ayer, martes, había una masterclass. ¿De quién? De Mario. Si alguien del equipo de Sephora de Makeup by Mario está viendo esto, I love you guys. 3 veces en 48 horas estaba haciendo que me temblase un poquito el ojo, ¿vale? I get nervous.
Per qui no sàpiga qui és, Mario de Divanovic és conegut per ser maquillador de totes les celebrities, de Salma Hayek, Jennifer López, Megan Fox i la Kim Kardashian. Mario, amb la seva firma de maquillatge, es dedica a fer masterclass. Aquesta vegada ha sigut el torn de Madrid.
Hi, Sephora Spain, Mario here from Makeup by Mario, and I'm so excited to announce that on April 16th I'm going to be visiting the iconic Puerta del Sol Sephora, and I cannot wait to meet you all there.
El Sephora, tenda on es venen els seus productes, es va emplenar de gent. I mentre la gent feia cola, el professional es va dedicar a maquillar els tiktokers preferits de la xarxa. Entre ells, Alicia Revilla. Y así nos explica ella.
¿Perdona?
Todas sabemos quién es él. Y si no, yo te ubico rápido. Él es Mario de Divanovic, más conocido como Makeup by Mario o más conocido como maquillador de Kim Kardashian. Hoy he tenido la grandísima oportunidad de conocerle y le he hecho las preguntas que me pedisteis ayer por story.
No podría comentar los virales de la semana sin hablar del nuevo álbum de la Taylor Swift. The Tortured Poets Department ya está disponible a todas las plataformas. L'àlbum és completament nou, les 16 cançons són inèdites i compta amb la col·laboració de Florence and the Machine i Post Malone. You swore that you loved me, but where were the clues? I died on the altar waiting for the proof. You sacrificed us to the gods of your blues days. And I'm just getting color back into my face. El nou treball musical de la cantant ha estat molt comentat a les xarxes, perquè podria descriure la seva relació amb l'antic nòvio, Joe Alwyn. Escolteu-lo i a veure què en penseu. I així acabem el Connectats a les xarxes de la setmana. Quina ha estat la vostra cançó preferida del nou àlbum de la Taylor? Deixeu-nos la vostra opinió a Connectats a la xarxa a Instagram i Connectats xarxa a Twitter. Gaudiu de la setmana i també del clàssic del diumenge i nosaltres ens escoltem a la setmana.
That face, you look like my next mistake. Love's a game, wanna play. Blue money, suit and tie. I can read you like a magazine. Ain't it funny? Rumors fly, and I know you heard about me. So hey, let's be friends. I'm dying to see how this one ends. Grab your passport in my hand. I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever. Or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over. If the high was worth the pain. Go on the Starbucks lovers. They'll tell you I'm insane. 'Cause you know I love
you. No ens oblidem que avui és dia d'estrenes i, per tant, hem de repassar les novetats de la cartellera, com sempre ho fem, acompanyats del periodista Jordi Guillem i el nostre company Sergi Estapé.
Bona tarda, aquí comença una setmana més la secció de cinema del Connectats, que també una setmana més es fa gràcies a la intervenció, a la col·laboració del periodista de Diari de Terrassa i cinèfil nostre particular, Jordi Guillem. Jordi, bona tarda.
Bon dia, com estem?
Doncs sí, bon dia, que és com s'hauria de dir, no?
Sí, bona tarda, està acceptat també per l'ús, diguéssim, però correcte, és bon dia. Sí. Bon dia, bon vespre i bona nit.
Molt bé, doncs després d'aquesta aclaració
lingüística,
anem per feina i començarem, doncs, com sempre, analitzant cinc de les pel·lícules que s'estrenen. No és que se n'estrenin moltes aquest cap de setmana, però n'analitzarem cinc, les que has triat tu, i començarem amb una pel·lícula que diuen que no està mal. És una pel·lícula d'acció feta als Estats Units i es diu Civil War.
Guerra Civil, però no va de la Guerra Civil, ni americana ni espanyola. És una pel·lícula, és una distopia, que es diu, allò, una realitat que no està situada en el temps. Està ambientada en un futur proper, per això.
T'agraden les distopies?
Sí, en general sí. Sí, la majoria sí.
Molt bé.
La carretera, per exemple, totes aquestes, hi ha de tot, eh? En aquest cas, com dèiem, està ambientada als Estats Units, que és un país que està immers en una guerra civil, que, vistes la situació actual i les eleccions del mes de novembre, potser ben aviat no serà una distopia, sinó un documental, però en tot cas, doncs, és la història d'un equip de periodistes i fotògrafs de guerra que començarà un viatge per carretera en direcció a la capital, a Washington, per intentar arribar abans que els rebels a la Casa Blanca i intentar que els rebels no es facin amb el control de la presidència dels Estats Units. És una pel·lícula dirigida per un cineasta jove nord-americà que es diu Alex Garland, britànic, de fet, la pel·lícula és nord-americana, que és el director de 28 dies després, La Playa, i una pel·li que a mi m'interessa molt, que també és una distopia, que es diu Ex Machina, amb Alicia Vikander, que us la recomano si no l'heu vist. Aquest Civil War està protagonitzat per l'actriu Kirsten Dunst i per d'altres actors com Warner Moura, Kylie Spaney i un especialment que ens interessa bastant a tu i a mi, que es diu Jesse Plemons, que és un dels protagonistes de la nostra sèrie recurrent que sempre recomanem, que és Breaking Bad.
Breaking Bad.
I molt és bé. Una de les pel·lis interessants de la setmana.
Va, doncs el que farem serà posar una miqueta perquè us feu un tastet, per fer una idea del que pot ser això del Civil War.
Estimados conciudadanos, los miembros de la Alianza de Florida y las fuerzas occidentales de Texas y California serán bienvenidos de nuevo a los Estados Unidos una vez que su gobierno ilegal y secesionista sea derrocado.
¿Entonces no sabéis para qué bando luchan?
Esos quieren matarnos y nosotros a ellos.
Doncs Civil War, aquesta guerra civil que ens comentava el Jordi com a primera pel·lícula que fem una mica de repàs abans de doncs anar avançant amb altres històries. Ens anem a Espanya, un drama que es diu Hate Songs.
Sí, és un drama espanyol, però que no està ambientat a Espanya, està ambientat a Ruanda, una cosa poc habitual en el cinema espanyol, que és dedicar-se a altres llocs de la geografia. Està dirigida per Alejo Levis, que és un cineasta espanyol, també, que ha fet alguna cosa anteriorment, com The Birthday, Culpa, no és molt conegut. El protagonista és un actor català que es diu Àlex Brendemühl, i la pel·lícula ens explica la història de dos actors ruandesos i un tècnic de so belga que es reuneixen en una antiga seu d'una emissora de ràdio, la RTLM, que va ser clau en el genocidi ruandès de l'any 1994, recordeu els Hutus i els Tutsis, i assajaran el programa que va transmetre als seus oients unes cançons que diuen que són cançons d'odi que van incitar o propiciar l'extermini que va passar a Ruanda. No? D'aquesta manera intenten, d'alguna manera, tancar aquesta ferida oberta encara avui a la societat ruandesa. Una pel·lícula interessant per la seva curiositat, pel fet de que és una pel·li espanyola, però que aborda un tema no habitual en el cinema espanyol, un tema sobre la realitat africana de l'època. Una pel·li curiosa, si més no. A més, Àlex Brendemühl, a mi, és un actor que sempre m'ha interessat i, per tant, tot el que faci, doncs, està ben fet.
Molt bé, doncs, aquest Hate Songs, aquest drama sobre aquesta història que ens deia el Jordi a Ruanda, ens fa passar a un altre drama, en aquest cas a Itàlia, en el moment d'Europa, i es diu La Quimera.
Sí, La Quimera és la darrera i esperadíssima pel·lícula d'una cineasta italiana que a mi m'interessa especialment, que es diu Alice Rochwater, que ja va dirigir una pel·li fa 2-3 anys, que es deia Lázaro Felice, amb Sergi López, entre d'altres, que van comentar els crítics entesos que era com una revisitació del neorealisme italià. Aquí és una pel·lícula que està ambientada als anys 80, és un drama amb molts tocs de realisme màgic, i parla de les quimeres, de tot allò que ens agradaria fer però que no podem fer, dels objectius que té la gent a la vida, i d'una banda de lladres, de tombes i de jaciments arqueològics que volen fer-se rics sense massa esforç. A partir d'aquí, doncs, va desgranant la pel·lícula per el recorregut d'aquesta gent per boscos, ciutats i tal. El cinema d'Alice Rochwater no és massa d'allò de nus,
és dels que parlava de tu, que feia
una finestra
3 hores s'obre la finestra i s'acaba la pel·lícula.
Una mica sí. Entre els actors, Josh O'Connor és el protagonista, i destacar la presència d'Isabella Rossellini, que té una edat ja, però que apareix aquí en aquesta cineasta que en els últims anys ha guanyat un nom en els festivals internacionals.
Molt bé, doncs el que farem serà, aviam si ens sembla bé, doncs escoltar, si et sembla bé,
sí.
Escoltar una mica de La Quimera.
Per
fer-nos també una idea.
Señor, ¿estaba soñando?
Era como un brujo. Así que lo trajimos con nosotros.
toda esa belleza, los jarrones, el oro, todo enterrado para un mundo que ni siquiera sabían que existía. El mundo de las almas.
Busco a la señora Flora.
Doncs la quimera d'aquesta pel·lícula italiana que doncs, ens fa donar pas a la quarta que comentem, en aquest cas un gènere dels que m'agraden a mi, que és el terror, fet als Estats Units, que es diu Abigail o Abigail, bueno, que suposo que en anglès seria Abigail.
Sí, Abigail o Abigail, depèn de...
Sí. Què em dius?
Doncs és una pel·li de vampirs. No m'agrada dir això de vampirs, perquè hi ha moltes pel·lis de vampirs que no se sap que són de vampirs fins que portem mitja hora, però en aquest cas el tràiler queda clar. Explica la història d'una banda de delinqüents que els hi encarreguen segrestar una ballarina, una nena de 12 anys que es diu Abigail, que és filla d'una poderosa figura de l'inframont, aquí ja veiem que la cosa va per aquí, doncs això, l'han de vigilar i volen cobrar un rescat de 50 milions de dòlars, la tenen aïllada en una mansió, i és d'aquelles pel·lis de terror que la cosa se'ls gira i el que havia de ser una cosa senzilla acaba representant que la nena aquesta, l'Abigail, doncs, té uns poders especials i aquelles coses. I bueno, no acaba de sortir com volen, no? És una clàssica pel·lícula de terror, cinema fantàstic, de monstres, vampirs, etc. Dirigida per dos senyors que es diuen Matt Bettinelli Olpin i Tyler Gillett, que no són molt coneguts.
Doncs els que us agradi el terror, que no és el cas, doncs aneu, bueno, podeu anar a veure aquest Abigail i gaudir, doncs, d'allò, de vinga, ensurts i patir i tot. Exacte. Això, que ja prou patim la vida, doncs vinga, va, més.
Com per haver d'anar al cine a patir, no?
Exacte, i tancarem amb una pel·lícula que també, així veient el trailer, sembla força interessant, que es diu El consentimiento, és un drama, però que en aquest cas s'ha fet a França.
Sí, és una pel·lícula francesa ambientada a París l'any 1985. Està basada en una biografia, per tant, és basada en fets reals. Tracta el tema dels abusos sexuals i ens explica la història d'una nena de 13 anys que coneix a un home que, intel·ligent, manipulador, que s'aprofita d'ella. És un escriptor que la sedueix i l'adolescent es converteix en la seva musa, en la seva amant, diguéssim. I a partir d'aquí, doncs, la pel·lícula és la història d'aquesta relació que es va perdent i es va convertint en una història força destructiva, fins que, doncs, al final la noia s'adona, la nena s'adona de realment aquest senyor que la té encisada, etcètera, doncs s'adona que és un depredador i intenta alliberar-se de la seva influència. És una pel·lícula dirigida per una cineasta italiana, no massa coneguda, jove, que es diu Vanessa Fillo, i amb actors poc coneguts. N'hi ha un que sí que tornem a Breaking Bad, és Giancarlo Esposito, que és un dels actors de Breaking Bad, el cap dels Pollos Hermanos, diguéssim, el Gus Fring.
Un altre gran personatge.
Pensava que anaves a dir una gran persona, poder també.
No, gran persona. Home, igual sí que és gran persona, però el paper que fa a la Breaking Bad no és de gran persona.
No és de gran persona, no.
Doncs, escolta, acabarem aquesta roda de 5 pel·lícules escoltant una part d'aquest consentimiento.
Vinga.
La lectura de un libro puede cambiar una vida. Por eso es esencial conocer a tu maestro lo antes posible, cuando la mente aún se está formando. ¿A quién has conocido o admirado tú, Vanessa?
He estado con Gabriel, mamá. Mira, me ha escrito un poema. Dice que me quiere. ¿Está en tu clase? No.
Doncs aquest El consentiment, aquest drama fet a França sobre la seducció d'un senyor, per dir alguna cosa, amb una noia ben joveneta. Escolta una cosa, també s'estrena aquest cap de setmana una pel·lícula d'animació feta a Espanya, es diu Guardiana de Dragones, una altra d'animació feta a Japó, que té un títol una mica raro i llarg, que es diu Spy X Family Código 2. Blanco. Una mica, un títol...
complicat.
Sí, una mica, allò que direm, no sé. Un drama fet a França, que es diu Rosalí, una comèdia feta a Espanya, que es diu Mas Cunyados, que ja no em fa gaire bona pinta només pel títol.
Un remake de
sí. Cunyados. La xica que s'anava, un drama fet a Bèlgica, i Sueños y Pan, un drama fet a Espanya. I escolta'm una cosa, volíem felicitar perquè demà, aquesta actriu, doncs bé, tampoc diríem que seria la millor actriu de la història, però que ha fet Déu-n'hi-do,
sí,
una carrera
força Oscar,
completa, que es diu...
Jessica Lange.
Molt bé, se't deixava, et donava el plaer de...
És una actriu nascuda a Minnesota, a la ciutat de Cloquet, el 20 d'abril del 1949. Per tant, demà farà 75 anys. Ha guanyat 2 Oscars, 5 Globus d'Or, 3 Emmys i un premi del Sindicat d'Actors. La recordareu per algunes pel·lícules mítiques com El cartero siempre llama dos veces, amb Jack Nicholson, entre d'altres. De la seva filmografia destaca, per exemple, una pel·li de Neil Jordan que es diu Marlowe, de l'any 22, de fa 2 anys. També ha treballat amb Jim Jarmusch a Flores Rotas, una pel·lícula desconeguda que a mi m'agrada bastant, del 2005.
Hauríem de parlar de Jim Jarmusch, eh? Hauríem de parlar.
Sí, un senyor que va començar fent pel·lícules independents en blanc i negre, que llavors va acabar amb coses més mainstream. Va treballar amb Wim Wenders, Llamando a las puertas del cielo, també amb Tim Burton, a Big Fish, va fer, entre d'altres, Rob Roy, Les coses que nunca mueren, amb Tony Richardson, La caja de música, és un altre dels papers que segurament li recordareu, la pel·li de l'any 89, amb Jack Lemmon, Constantin Costa-Gavras, el cineasta grec, també amb el seu, que va ser parella seva, Sam Shepard, va fer Norte Lejano, Country, de Richard Pierce. Va guanyar l'Oscar el 1982 com a, no actriu principal, sinó actriu de repartiment, per la interpretació de Julie Nichols a la pel·lícula de Sidney Pollack, Tutsi. Després guanyaria l'Oscar a millor actriu principal l'any 94 per Blue Sky. I potser el seu personatge més icònic és aquesta Cora Smith, que va interpretar la pel·li de Bob Rafelson del 81, se n'han fet més versions, El cartero siempre llama dos veces.
Sí, és un remake i sí que aviam, hi ha alguna... Aviam, hem de parlar, clar, l'any 81...
Parlem, clar, parlem.
Sí, sortíem d'on sortíem, d'una censura en alguns temes, hi ha unes escenes tòrrides...
Sí, allà a la cuina, amb la farina...
Sí, sobre la taula, sí. Que si la farina, doncs que allò va impactar en el seu moment i és recordada per això, però clar, ell té uns registres molt bons, també em sembla que va fer Rob Roy, si no m'equivoco.
Sí, sí, sí.
I bé, per mi és una bona actriu. No, potser no la posaria entre les 5 millors o les 5 que m'agraden més, però potser entre les 10 o 15 potser sí que la podríem posar. A més, era molt maca, vull dir...
Sí.
No sé.
I segueix treballant, segueix en actiu. Sí, sí. Deixa'm dir que una de les coses més curioses d'ella que he trobat és que ha fet teatre a Broadway i a l'Off-Broadway, a la part alternativa de Broadway, va interpretar la Colometa, la novel·la de Mercè Rodoreda, La plaça del diamant.
Això m'ha agradat molt.
Va fer de Colometes. A vegades ens pensem que els nostres escriptors i dramaturgs no tenen sortida més enllà de les nostres fronteres. I
doncs sí.
A Broadway es va fer la Colometa i la va fer la d'això.
Com sempre, marxarem amb una cançó, en aquest cas, de la pel·lícula All That Jazz, de 1979, dirigida per Bob Fosse. Aquí es va dir Empieza l'espectáculo.
Sí.
Ella surt en aquesta pel·lícula i... La cançó es diu Bye Bye Love. És una cançó que original d'un grup que es deia Everly Brothers, de 1957, i aquí la recordareu els que hàgiu vist la pel·lícula, que al final, doncs, hi ha unes actuacions i... ho escolteu?
Bye Bye, bye,
bye. Adéu, adéu.
Està bé per acomiadar-se.
Doncs sí, una vegada bye, bye. Coincideix, no? Bye Bye, doncs, amb aquest Bye Bye Love, aquesta cançó de la pel·lícula All That Jazz, de 1979, dirigida per Bob Fosse, com dèiem, marxem i tornarem la setmana vinent, Jordi, gràcies per tot.
A vosaltres, fins llavors, bon cinema, sigueu feliços.
die. Die. A one, a two, three, four. Bye bye my life goodbye. Bye bye your life goodbye. Bye bye my life goodbye. I'm through with romance. I'm through with love. Oh yeah. I'm through with counting the stars above. Forget the stars. And here's the reason that he's so free. He's a loving baby. She's through with me.
Bye bye your life goodbye.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
Abans de marxar, com sempre, un repàs a l'agenda amb les propostes culturals perquè pugueu aprofitar-les aquest cap de setmana. I comencem el repàs per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda de nou.
Bona tarda. Aquest divendres a les 10 de la nit i la nova Jascava, actuació del Félix Rossi Sextet. Demà dissabte, 6:45 de la tarda, concert de primavera al Vapor Gran a càrrec de la Coral Veus Eboé amb Franco Esterponi com a artista convidat. I a les 8 del vespre i al Teatre Principal, l'espectacle 17 veces Reloaded de Faemino i Cansado.
Gràcies, Sergi. Anem ara amb el més destacat de l'agenda de Sabadell, Pau Duran.
La Fundació Òpera Catalunya fa les dues darreres funcions de la temporada amb Turandot de Puccini, en record del centenari de la mort del compositor italià, una història sobre l'amor que té una protagonista molt turmentada. El muntatge compta amb la direcció de Daniel Gil de Tejada, director resident de la Fundació Òpera Catalunya. A l'escenari destaca el debut d'Antoni Lliteres fent d'El Príncipe Ignoto Calaf i de Maribel Ortega com a Turandot, que estaran acompanyats pel cor dels Amics de l'Òpera i de l'Orquestra Simfònica del Vallès aquest divendres i aquest diumenge a Sabadell.
Perfecte, gràcies, Pau. Temps ara per a les propostes que ens arriben des de Badalona. Santiago Espasa, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou, Carme. Doncs aquest cap de setmana a Badalona es prepara per la Diada de Sant Jordi amb la Fira del Llibre a la plaça Pompeu Fabra. També durant tot el cap de setmana el passeig de la Rambla acull a partir de les 10 del matí i fins les 8 del vespre la 6ª Fira de l'Automòbil de Badalona. Més específicament, el dissabte a les 8 del vespre al Teatre Blas acollirà el monòleg Effective Wonder de El Monaguillo. I el diumenge a les 6 de la tarda, últim dia de concert dins del cicle de música Blues en Ritmes, amb Vie Farca Tugué, al Teatre Margarida Xirgu.
I ara arriba el moment de les ofertes del Prat de Llobregat. Rocío Santa Eufèmia, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta tarda arrenca el Fira Tapa Carxofa Prat a la plaça Blanes, una mostra de tapes elaborades amb carxofa Prat per diversos restauradors de la ciutat. A més, l'espai també serà un punt de trobada de la cultura local amb l'organització d'una programació per a tota la família i actuacions musicals. D'altra banda, dissabte i diumenge al barri de Sant Jordi Ribera Baixa està d'aniversari. Per celebrar-ho han preparat una programació que comptarà amb propostes per a tota la família, actuacions de dansa, una botifarrada popular i diumenge al matí una cercavila castellera a càrrec dels castellers del Prat. Més coses, perquè aquest diumenge, amb motiu del Dia del Municipi que es commemora avui, la Casa de la Vila obre les seves portes per tal que tota la ciutadania que vulgui pugui descobrir els seus racons. Hi haurà visites guiades dramatitzades a càrrec del Teatre Càdix a les 11, les 12 i la 1 del migdia.
Perfecte, gràcies, Rocío. Temps ara per al més destacat de l'agenda de Castellà. Jaume Clapés, bona tarda.
Bona tarda. Us convidem aquest dissabte a la Triforca, la posada de llarg de la colla de Diables de Castellà del Vallès. Aquesta festa està dedicada a explicar la llegenda de la Bíblia. Comença amb un cercavila pels carrers del nucli antic a 6:45, amb inici a l'era d'en Patasques i arriba a la plaça Major a les 8 del vespre per iniciar l'espectacle de foc, tabals, gralles i escenificacions. A les 10 del vespre sopar popular i DJs al carrer Colom. Us hi esperem a tots aquest dissabte.
Gràcies, Jaume. Abans d'acabar, un repàs al més destacat de l'agenda de Sant Cugat, Xami Fernández.
Bona tarda, Carme. S'apropa Sant Jordi i es nota Sant Cugat. Per exemple, avui divendres 19 d'abril, a les 7 de la tarda, l'autora Emma Zafón presenta el seu nou llibre, Casada i Callada, al Centre Social i Sanitari La Floresta. L'amor és el fil conductor del llibre i de la conversació que mantindran l'escriptora i la Susana Descals, presentadora de la jornada. Dissabte 20, Tot Sant Cugat organitza l'onzena taula d'escriptors de Sant Cugat. La iniciativa té com a objectiu donar visibilitat a autors locals uns dies abans de Sant Jordi. Amb la col·laboració de la Generalitat, l'Ajuntament i la Salvatge, la trobada comença a les 5:30 de la tarda a la Rambla del Celler. I finalment, el diumenge 21 tindrà lloc les passejades per Collserola, anomenades Arbres i Vegetació. Des de les 9 del matí, la guia Montse Soler acompanyarà els participants durant les 3 hores i mitja de caminada. És gratuïta i el punt de sortida és la plaça de la Vila, davant del monument al Club Muntanyenc.
Bé, doncs fins aquí arriba aquest Connectats de divendres. Ara us deixarem descansar un parell de dies. Nosaltres també ho farem, però tornarem dilluns a partir de les 4:03 amb l'edició habitual dels dilluns. Però aneu-vos preparant perquè dimarts, dia 23 d'abril, com sabeu, celebració de la Diada de Sant Jordi, farem un programa especial per ensumar l'olor de les roses i també dels llibres de cadascun dels punts dels municipis d'aquest Connectats. Per tant, gràcies per la companyia. Fins aquí arriba el Connectats. Tanquem una nova setmana i us diem adeu. Fins dilluns. Adeu-siau.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Pink Floyd.
Queen.
Bob Dylan.
La música que ha marcat els millors moments de la teva vida a Jukebox de nit.
Els dilluns a les 10 de la nit a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Like snow through the trees. Well, I did what I did, and I didn't mean anything. Where you come from and
Ràdio Sant Cugat,